Lluís Recoder, conseller de Territori i Sostenibilitat, benvingut a Cugat.cat.
Moltes gràcies.
El veiem avui al Parlament. Molta feina, troba a faltar allò, l'activitat a l'Ajuntament?
Tant com trobar-la a faltar, no. Però els anys que he estat alcalde de Sant Cugat he estat molt feliç i en fi, Sant Cugat és el meu poble, cada dia hi vaig a dormir i segueixo molt a la vora l'actualitat de Sant Cugat del Vallès, no podia ser d'altra manera, ho sento molt, ho sento molt a la vora.
Comencem parlant dels peatges. Hi ha aquests tres alcaldes de Terrassa, sí, Mollet i Alella, s'han entrevistat en diferents ocasions amb vostè, reclamen la gratuïtat del peatge de la C33 a Mollet, de Terrassa, de les Fonts i d'Alella per als conductors habituals. A Sant Cugat hi ha un d'aquests peatges doncs, que ens afecta bastant, que és el de les Fonts, com vostè sap. Hi haurà gratuïtat per als usuaris habituals o es veuran fins i tot obligats a suprimir les bonificacions que ja hi ha per culpa d'aquest context econòmic de crisi?
No, la gratuïtat no hi pot ser-hi perquè si establim la gratuïtat com hi havia, vol dir que la Generalitat, o sigui, amb els impostos de tothom, hem de compensar a les concessionàries. I en aquest moment, doncs, devem bastantes desenes de milions d'euros a les concessionàries per les bonificacions que existeixen de fa anys. I a més, enguany, per colmo, el govern de l'Estat, que aportava 20 milions en aquest fons de compensació, aquest any ni els ha posat en els pressupostos i l'any passat els va posar però no els va pagar. O sigui que són més de 40 milions, 41 milions, que venen a engreixar un deute que ja se'ns en va cap a 90. Per tant, si ho fes, jo penso que seria irresponsable, no? Absolutament. El que sí que fem és que en tot el que és el tram de les Fonts, o el peatge de les Fonts, aplicarem un peatge variable. O sigui, no serà igual per tot el tronc, sinó que els que facin un tram més curt, doncs pagarem menys. Això ho tenim amb altres trams d'autopista de Catalunya i ho farem també allà.
Podríem dir que aquesta bonificació s'establirà.
Sí, aquesta bonificació s'establirà, requereix un temps, ja ho hem començat a estudiar, però aquesta és una bonificació que aplicarem i així li vaig comentant a l'alcalde de Terrassa, que no sé si ho ha explicat ell o només ha dit que no posarem la bonificació, el peatge zero, no? Però això li vàrem explicar i això ho farem.
Per què es volen vendre a Tabassa, que gestiona els túnels de la Llobrega i de la qual forma part Sant Cugat? Per què, si té beneficis?
Bueno, jo diguem-ne que no me la vull vendre, ni molt menys, perquè Tabassa és un bon instrument que permet que a través d'uns recursos que paga la gent en peatges podem anar fent obres a altres llocs del país. Llavors, si tenim beneficis, per què ens la venem? Per què no tenim més remei? Perquè la Generalitat està en una situació econòmica dramàtica i tenim necessitat de vendre aquells actius que tenen algun valor i Tabassa n'és un d'ells. És a dir, som una família que vivim en un pis de propietat i no tenim més remei que vendre'ns el per anar a lloguer, perquè ens agradi, no? Perquè és que no podem fer-ho d'altra manera i per això ho fem.
I és ètic que una empresa com Abertis, que està presidida per Salvador Alemany, que és un dels assessors en matèria econòmica del govern, s'interessi per aquesta empresa, per Tabassa? No hi ha aquí com un xoc d'interessos?
El senyor Salvador Alemany, com tota la gent que forma part del Consell Assessor per la Recuperació Econòmica, són gent del món de l'empresa, professors universitaris, gent de prestigi tots ells, que cada 15 dies dediquen diverses hores a pensar en el futur econòmic del país i això ho fan a canvi de res, és a dir, no cobren ni un euro, ni dietes d'assistència, absolutament res, no? Per tant, no sé exactament veure on està la incompatibilitat. Aquest és un concurs que es farà doncs, guiat per la llei de contractes, transparent, i se l'emportarà el que faci la millor oferta.
Pel que fa als no vull pagar, sembla que el fenomen va a la baixa, però per què hi ha tanta hostilitat amb aquestes persones que decideixen no pagar els peatges?
No, hostilitat cap, però si ho diu perquè els hi ha posat una multa, escolti, si jo parco en una zona on hi ha un disc de prohibit aparcar, segurament em posaran la multa, no? I si vostè se salta un semàfor en vermell, li posaran la multa. Doncs, escolti, si hi ha un senyal de tràfic que ordena parar-se i fer el que diu el senyal, que és pagar un peatge i no ho fas, suposo que el lògic és que se'ls aplica el codi de circulació. O sigui, el que m'estranya és que els hi estranyi, que facin tanta demagogia amb aquesta qüestió. Amb el tema de fons podem estar d'acord. el que no estic gens d'acord amb ells és amb totes les explicacions addicionals que han fet, perquè quan comencen a parlar d'escolti, les vinculacions d'una empresa amb la Caixa i el govern i d'escolti, tot això és simplement fals, tot això és mentida. El govern de la Generalitat som els primers que estem intentant resoldre el tema dels peatges, que parlem de greuge comparatiu i que coneixem les causes de per què passa tot això. A partir d'aquí crec que hi ha una explotació política per part d'un grup petit que vol treure en rèdit, però no sé si té una autèntica voluntat d'arreglar aquest greuge comparatiu, o com han dit més d'una vegada, aquí al Parlament el que volem és que rebenti tot, no? I tinc la sensació pel discurs que fan que van una mica cap aquí.
Pel que fa a l'aigua, la privatització de la gestió d'Aigües Ter Llobregat encarirà l'aigua? Haurem de pagar més?
L'aigua haurem de pagar més, però no per la privatització de la gestió d'Aigües Ter Llobregat. Perquè a Catalunya tenim dos organismes que gestionen l'aigua. Un és l'Agència Catalana de l'Aigua, que s'encarrega de la gestió de la depuració d'aigua, que jo en sóc el president i me la vaig trobar en fallida. Si fos una empresa privada estaria en fallida. 1.400 milions d'euros de deute en els bancs. Cada matí, quan obrim les portes de l'Agència Catalana de l'Aigua, agafem uns 170-180.000 euros, ara dic en sentit figurat, i els portem al banc amb concepte d'interessos. Cada dia de l'any, els 365, el dia de Nadal, el dia de Reis, el mes d'agost, 170-180.000 euros. Parlo de l'oscil·lació perquè també depèn dels tipus d'interès. I ATL, Aigües Ter Llobregat, que s'encarrega de potabilitzar l'aigua del Llobregat i del Ter i subministrar-la, està exactament igual. No devem 1.400 milions d'euros, però devem uns quants milions d'euros, més de 700 a bancs, més de 100 a proveïdors, està en situació de fallida. I l'única manera de resoldre-ho és equilibrant el preu. El que espero és que els que s'han encarregat de portar Aigües Ter Llobregat com l'Agència Catalana de l'Aigua a la fallida, que tenen noms i cognoms, són els que ho van gestionar, estan aquí al Parlament a l'oposició, Iniciativa per Catalunya Verds, per exemple, o l'anterior govern de la Generalitat, ara no protestin, perquè aleshores els haurem de demanar responsabilitats. Haurem de demanar responsabilitats per una gestió pèssima, no? I com que aquests dies estic veient per televisió, doncs, que ho estic escoltant per ràdio, que s'està començant a demanar responsabilitats a mal gestors de la cosa pública, doncs potser en algun moment ens ho haurem de plantejar.
Se sap de quan serà aquest encariment?
No, s'han d'acabar de fer els números, però és que no tindrem més remei, perquè si no és que hauríem d'acabar tancant Aigües Ter Llobregat i evidentment, si tanquéssim Aigües Ter Llobregat, no podríem potabilitzar l'aigua de la Baells de Sau Susqueda, no la podríem vendre doncs a les empreses locals que subministren els ciutadans. A Sant Cugat bevem l'aigua d'Aigües Ter Llobregat.
Pel que fa al projecte d'ampliar les cues de maniobres a la plaça Catalunya per incrementar la freqüència dels trens, en quina situació ens trobem?
Aquest és un projecte que està aparcat. És un projecte que implicava posar potes en l'aire la plaça Catalunya i la Ronda 4 anys. I té una afectació ciutadana importantíssim, l'Ajuntament de Barcelona no ho veu gens clar, i al final té un cost molt gran i el temps que guanyem amb l'entrada i sortida de trens és un temps molt petit que no justifica aquesta obra. Amb l'actuació que estem fent en aquest moment a l'estació de Gràcia i algunes altres que tenim previstes, doncs podrem millorar el temps de sortida de trens cap al Vallès, no? Actualment cada 2 minuts surt un tren de plaça Catalunya, amb aquesta actuació era cada 90 segons, o sigui cada minut i mig, i aquesta freqüència de minut i mig la podrem aconseguir d'altres formes, més barates i menys compromeses.
Des de Sant Cugat també es pot arribar a Barcelona a través de Renfe, però avui en dia encara calen dos transbordaments, sí, no?, per arribar-hi. Potser no és la millor manera, no?, de potenciar aquest servei per utilitzar Renfe, no?, com a via de transport per arribar a la gran ciutat.
Sí, bueno, en tema Rodalies tenim un problema gran. Tenim una xarxa doncs, que requereix d'una grandíssima inversió, tant en que són vies, com el que és catenària, com el que és moltes de les estacions, com el que són els trens, el material mòbil. Tot això depèn de l'Estat. Tenim doncs, un estirer a ronça constant, no ens en sortim, l'Estat no compleix el que va pactar l'any 2009 amb el conseller Nadal, que va invertir 4.000 milions fins l'any 2015, no es modifica la llei ferroviària per tal que la Generalitat pugui decidir si el que opera és Renfe o és una altra empresa, i ara ha d'operar Renfe per força, perquè l'Estat tampoc compleix el que deia aquesta llei. Ara, algunes coses s'han anat millorant, no? Per exemple, el fet de que avui es dia es pugui anar des de Martorell fins a Granollers directament en tren, que això doncs a Sant Cugat no ho hem notat com una cosa tan important, però molts nois i noies de Granollers que estudien l'autònoma doncs sí que ho valoren com un fet doncs que ha canviat les seves vides. Ara, per poder fer això hem hagut d'establir aquest transbordament a Cerdanyola, però vaja, l'ideal i el nostre desig és que un dia la línia de LR7 o R8 que para a l'estació de Sant Cugat pogués connectar Sant Andreu amb l'entrada a Barcelona pel sud per l'Hospitalet, no? I aquí és cap on volem avançar.
Parlem d'Eurovegas, sembla que al setembre descobrirem finalment...
No ho sabem, això.
Per les últimes informacions, no? Semblàvem que al setembre tindríem allò novetats. Creu vostè que és el millor model de creixement per al
país? És que Eurovegas no és... Bueno, el nom és horrorós, eh? O sigui, jo amb una cosa que es diu Eurovegas, amb el que representa, no hi estic d'acord. Jo no vull que nosaltres siguem la capital europea del joc, no és la meva aspiració. Sí que vull que Barcelona, Catalunya, siguin la capital dels congressos, d'atracció de turisme de qualitat, això sí. Aleshores, el nom d'Eurovegas doncs, s'identifica amb tota una sèrie de coses que jo no vull, no?, pel meu país. Ara, primer hem d'acabar d'explicar de què estem parlant exactament, i després el que sí que puc avançar ara és que aquest tipus d'instal·lació, no la que s'identifica amb Eurovegas, sinó la que estem negociant doncs, amb aquesta empresa nord-americana, no és incompatible amb que al Vallès tinguem el Triangle d'Innovació de Catalunya, no? I que tinguem doncs, empreses d'altíssima qualitat i d'alt valor afegit. En una ciutat, o en el carrer principal d'una ciutat, doncs hi ha botigues, i hi ha bars, i hi ha empreses doncs, que venen ordinadors, no? I una cosa no és pas incompatible amb l'altra.
Pel que fa al senyor Adelson, ja ho direm bé, és una persona fiable, perquè fa poc el New York Times no el deixava massa ben parat en un editorial.
Escolti'm, jo no tinc prous elements per dir si és fiable o no ho és, perquè és un home amb qui m'he reunit un parell de vegades, però és un home de negocis, i el que ha d'intentar el govern de la Generalitat és, si algun dia arribem a un acord amb ell, lligar ben cura el que són els nostres interessos, que són els interessos de país, i tenir totes les garanties, per això estan els governs, no? I fer-li complir doncs, tot allò que diu la nostra legislació i tot allò que s'hagi pactat.
No, dic perquè aquest diari doncs, posava allò en dubte, no?, certa legalitat dels negocis del senyor
Adelson. Parlava de dues coses, no? Una és que ell era un donant important del Partit Republicà, fet que si es vol gastar els diners amb el Partit Republicà, jo fa gairebé 4 anys era un fervent defensor del president Obama, i encara ho soc, bueno, el candidat Obama, i ara soc un fervent defensor encara del president Obama, per tant, en aquest sentit, no estem gaire d'acord, no? I després posava en dubte algunes de les seves actuacions a Macau. Bé, nosaltres no sabem exactament el que ha passat a Macau, el que sí que coneixem molt bé és el projecte que ha desenvolupat ell a Singapur, perquè inclús gent nostra doncs, ha estat en contacte amb el govern de Singapur, i sabem doncs, com ha anat la negociació amb ells i totes les limitacions i controls que ha establert el govern de Singapur. Per tant, està clar que siguin una empresa important i de dimensió mundial com és, com són, escolti, nosaltres podem controlar-los i podem marcar-los el terreny perfectament. I també li diré que ara fa uns dies, quan va estar aquí a Barcelona el comitè directiu d'aquesta empresa, doncs vaig estar en el dinar que vam tenir amb el president, i tenia al costat dos personatges del comitè executiu de l'empresa, el de la meva mà esquerra, doncs vam començar a parlar, i és un dels principals promotors musicals dels Estats Units, no? Representant de més de i descobridor de músics que a mi m'entusiasmen, no? D'aquells que formen part de la meva memòria, i un home vinculat al món de la música, de les discogràfiques, al directiu de EMI, etc., un senyor ja bastant gran. I el de l'altre costat és un home doncs, del món del turisme, de l'organització de congressos, gent vaig trobar molt normal, que s'han guanyat la vida, em sembla honestament, i que han creat doncs, valor i riquesa pels seus conciutadans.
Per què hi ha tant secretisme amb aquest projecte? Per què arriba tan poca informació?
Si hagués depès de nosaltres, encara n'hi hauria hagut més. Pensi que moltes vegades ens hem hagut de reunir amb ell sota la pressió mediàtica, perquè des de Madrid ho han explicat. quan vaig anar a Las Vegas, quan varen venir aquí a Barcelona, perquè és una negociació, i és una negociació d'un projecte que no sabem si sortirà bé o si no sortirà bé, i que no el podem acabar d'explicar perquè encara no està definit, no? I aleshores el que no podem fer és anar radiant una negociació que és canviant segons els dies. El que puc dir és, com he dit diverses vegades, que nosaltres no ens vendrem al país, que tenim un model de país que hem de defensar, i que si aquest projecte encaixa amb el nostre model de país, que és un país de qualitat, doncs benvingut sigui, que hem de defensar la incardinació d'aquest projecte dins de l'entorn natural del Baix Llobregat, si fos el cas que anés al Baix Llobregat. No puc anar més enllà perquè ja està entrant en un terreny que és canviant, com deia.
Parlem ara, deixem allò aparcat del tema d'Eurovegas, dels ajuntaments, amb l'experiència que vostè té com a alcalde i ara com a conseller. Per on passa el futur dels ajuntaments en aquest context de crisi?
Bueno, els ajuntaments s'han de reinventar, en part, com nosaltres. No tenen més obligació que estrènyer el cinturó i hauran de mirar de continuar prestant els mateixos serveis amb menys costos. I això vol dir, doncs, que la càrrega d'aquesta baixada d'ingressos, moltes vegades provocades perquè som altres administracions, per exemple nosaltres mateixos, la Generalitat, que els hi fem transferències, doncs els hi reduïm les transferències, doncs això haurem de repartir. I haurem de buscar que la prestació de serveis, doncs, sigui d'una qualitat suficient, i l'excel·lència sigui el nord aconseguir, però l'excel·lència en molts àmbits és possible, en altres no està a l'abast d'un país que és un país que està molt bé, però que no gestiona els recursos que generen els seus conciutadans, i per tant té unes administracions que van molt estretes.
S'haurien de limitar fins i tot les competències, com es recull en alguns dels esbossos de la futura llei de bases de règim local?
No, en absolut. Jo no crec que els ajuntaments s'hagin de limitar les seves competències. El que sí que crec és que els ajuntaments, voluntàriament, i ja ho estan fent, han de mancomunar competències. Això sí, sobretot els més petits. He vist que hi ha ajuntaments ja que han decidit, doncs, que la policia local serà comuna a tres ajuntaments. Dic, doncs, xapó, molt bé. I Sant Cugat, els residus urbans, l'eliminació, no ens ho gestionàvem nosaltres sols, sinó que era dins de l'àrea metropolitana. Totes aquestes coses és la clau del futur, buscar economies d'escala per poder fer rendir millor els impostos que paguen els ciutadans.
I aquest futur passa també per aprimar administracions com ara les diputacions o els consells comarcals, per exemple?
Bueno, això sí, sí, estic d'acord. Jo crec que els consells comarcals han de ser organismes asimètrics. Ja diu, qui diu, s'han de suprimir els consells comarcals? Els consells comarcals tenen sentit diferent a les diferents comarques. En el Vallès, el consell comarcal, doncs, possiblement amb un consell d'alcaldes i alcaldesses que es reuneixi cada X temps, i amb alguns consorcis, en aquest moment el de turisme, hi ha el de l'ocupació i el de residus, doncs ja funciona. I en canvi, a la comarca del Priorat, doncs segurament el Consell Comarcal té funcions que serveixen a tots els ajuntaments i que són unes funcions molt més àmplies. Hi ha comarques, doncs, on el Consell Comarcal és el que recull les escombraries i les elimina, i el Consell Comarcal gestiona el transport escolar, i el Consell Comarcal a vegades és el que ofereixen els arquitectes el suport per fer el planejament urbanístic, o els arquitectes municipals, perquè un ajuntament no es pot pagar un arquitecte municipal. Aleshores, hem de fer-ho asimètricament. I les diputacions sí que penso que hem d'anar cap a un nou sistema d'organització del país, en el qual superem aquest marc provincial històric que ens va venir imposat al segle XIX, i les diputacions, doncs, es transformin en els consells de vegueria, que siguin uns organismes de suport en els ajuntaments i alhora també a l'àmbit de descentralització de la Generalitat.
I ja que parlem d'administracions, i vist allò amb certa perspectiva, tenen sentit administracions com les entitats municipals descentralitzades en plenari metropolitana?
És una pregunta molt delicada de respondre, aquesta. Jo crec que tant els municipis com les entitats municipals descentralitzades responen amb un sentiment de la gent. I si aquest sentiment hi és, se li ha de donar forma. Aleshores, qui pot dir ara que una entitat municipal descentralitzada ha de desaparèixer o s'ha de transformar en municipi? Jo no ho puc dir, perquè no tindré prous elements per dir-ho. L'únic que puc fer és suggerir que l'organització de l'entitat municipal descentralitzada com la de l'Ajuntament es basi en la col·laboració i es vagi sobretot a l'aprimament d'estructures, no? I aquesta és una qüestió que els que governem qualsevol àmbit hem de tenir molt present, perquè moltes vegades la tendència és a engreixar les administracions i això va en contra dels signes dels temps. Però vaja, jo crec que la crisi econòmica també està ajudant a resituar el volum de les administracions en general.
Última part de l'entrevista, ja per parlar allò de política en clau general, què passarà amb el pacte fiscal?
El pacte fiscal per Catalunya és una qüestió de caixa o faixa. O sigui, nosaltres amb la situació actual, amb un 8-9% de dèficit fiscal que és insuportable, no hi ha cap país del nostre entorn que ho visqui. Els Länder alemanys tenen limitat per el Tribunal Constitucional un dèficit fiscal màxim del 4%, amb una situació de crisi econòmica com la que estem patint, que afecta amb les finances públiques i que afecta en el conjunt dels nostres conciutadans, amb molta gent que pateix i governs nacionals, locals, que no podem atendre les necessitats dels ciutadans com mereixen moltes vegades, amb un entorn d'un país que genera riquesa però que no se'l pot administrar, tot això és inaguantable. Ara el que necessitem és que hi hagi una convicció doncs, transversal dins de la societat catalana que val la pena donar aquesta batalla i val la pena córrer riscos. No? Des del govern tenim la determinació de portar aquest tema fins al final i sortir-nos-en. Però necessitem que la societat catalana ens acompanyi, no? Perquè ja hem vist, doncs, començar a parlar del pacte fiscal i ja s'aixequen ampolles arreu d'Espanya. No? O sigui que el tema no serà pas fàcil, però ens ho hem de guanyar.
Si no arriba, el pas és la independència.
Primer hem de guanyar-nos el pacte fiscal. I, per tant, hi ha gent que ens diu, quin és el pla B? Escolti'm, si anunciem un pla B vol dir que donem ja el pla A com una etapa o un projecte que no ens sortirà, no? No, escolti, nosaltres anem a lluitar amb totes les nostres forces pel pacte fiscal.
Sembla però que ja el 51% dels catalans ja votarien sí en un referèndum de la independència.
Això és el que diu l'última enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió, i si el conjunt de la ciutadania de Catalunya va prenent consciència de que estem maltractats, que ho estem, doncs aquest 51% anirà creixent. O sigui que és bo que aquesta enquesta la llegim nosaltres, però és bo que també la llegeixin a Madrid.
Es comenta allò els passadissos, la possibilitat que hi hagi finalment eleccions anticipades?
No és una qüestió que estigui en l'agenda del govern, no, en absolut.
I m'assemblaria que potser ara per ara no convindria, perquè segons les enquestes vostès ara mateix, en cas que se celebressin aquestes eleccions, retrocedirien, no?
Una miqueta. Sembla que l'última enquesta també de la Centre d'Estudis d'Opinió retrocedim, però molt poc, i comparativament amb el que està passant arreu d'Europa quan hi ha eleccions, amb la situació de crisi, de que nosaltres sortim molt lleugerament tocats del que és l'entorn, no? I jo això ho atribueixo al fet que hem hagut de prendre decisions molt difícils, però també les hem explicat. Hem explicat quina és la situació econòmica que ens hem trobat, quina és la situació d'entorn i el que hem de fer, i hem marcat un full de ruta. I atribueixo doncs, que aquestes explicacions i també el lideratge del president de la Generalitat doncs, genera una confiança que fa que el retrocés de Convergència i Unió doncs, sigui molt lleuger. No? O sigui, a mi m'ha semblat un resultat positiu vist el que està passant en el nostre entorn. Crec que el govern de l'Estat, que es va presentar a les eleccions bastant més tard que nosaltres i que té una majoria absoluta molt àmplia, surt més lesionat de les darreres enquestes que no pas el govern de la Generalitat.
Conseller, moltes gràcies per atendre'ns i per dedicar-nos aquesta estona. Sabem que té l'agenda molt complicada, així que li agraïm.
Gràcies a vosaltres.
Que hagi pogut dedicar aquesta estona.
Gràcies a vosaltres. Per mi és un plaer que m'entrevisteu des de cugat.cat i felicitats pels 30 anys, no?
Moltes gràcies.
A vosaltres.